Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La Setmana de la Gent Gran retorna a Sant Cugat amb una desena de propostes que al llarg de 6 dies omplirà d'oferta cultural i activitats de tota mena al municipi. Sota el lema Compartim la vida i ens cuidem
mútuament... L'última intervenció al ple d'investidura i abans que comenci la segona i definitiva votació, cosa que passarà d'aquí una estona, d'aquí uns minuts, Núñez Feijóo ha assumit que ja no podrà conformar el govern i s'ha preparat per liderar l'oposició. Pregunta directa de Feijóo al president en funcions i probable futur candidat a la investidura, Pedro Sánchez, li ha preguntat si dona suport sí o no a l'amnistia i al referèndum. L'encarregat de la rèplica ha estat el diputat socialista Òscar Puente, qui s'ha acomiadat de Feijóo fent una mena d'ironia al voltant de la popular cançó Verano Azul, que va acompanyar la campanya electoral del Partit Popular del passat mes de juliol. Puente ha acusat Feijóo de no ser un home d'estat, per cert, que el portaveu socialista ha viscut, ha patit un incident a l'AVE quan era traslladat de Valladolid a Madrid per participar precisament en aquesta última sessió del ple d'investidura, ha estat increpat per un grup de joves. I en aquest moment l'encarregada d'intervenir a la tribuna d'oradors és la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que fixarà la posició de la formació liderada per Puigdemont en aquesta última sessió del ple d'investidura.
Cap partit espanyol ha estat capaç d'afrontar el conflicte que hi ha entre el projecte nacional espanyol, que és legítim, i el projecte nacional català, que també ho és. De fet, la pregunta, senyor Feijóo, és quina és exactament l'aportació del Partit Popular a Catalunya?
Bé, doncs seguirem pendents d'aquesta segona votació. Anna, gràcies, bon dia.
Catalunya.
Bon dia, Maria.
Van votar en contra de la promoció de la llengua catalana, van votar en contra també del model d'escola catalana.
I al Parlament, els partits independentistes han reclamat avançar en aquest cas cap al referèndum com a condició per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, una opció que els socialistes ja han dit que no contemplen. Abans diuen prefereixen repetir, en aquest cas, eleccions. Carina Bellver, bon dia.
Unitat malgrat les diferències d'Esquerra, Junts i la CUP passa per vincular l'amnistia i el referèndum pactat com a condicions mínimes per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes, però, ja han dit que prefereixen repetir eleccions abans d'afavorir l'autodeterminació de Catalunya. Aquesta és la resposta que donen la CUP i Esquerra Republicana. Escoltem les portaveus Dolors Sabater i Marta Vilalta.
Senyor Illa, l'hem escoltat atentament aquest matí a la ràdio, assegurant que abans de caminar cap a un referèndum d'autodeterminació, prefereix anar cap a un nou marc d'eleccions. Que resumidament vol dir que aquell antes roja que rota, ara és un antes facha que rota.
Si volen governar el seu país, l'estat espanyol, hauran de respectar Catalunya i els consensos de Catalunya. Perquè el referèndum no és divisió. Perquè el votar no és ni ruptura ni discòrdia, és democràcia.
Amb la votació de les propostes de resolució dels partits han finalitzat la darrera sessió del debat de política general al Parlament.
I en esports, el Barça obre a les 9 de la nit la vuitena jornada de Lliga de la Primera Divisió a Montjuïc contra el Sevilla. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon divendres 29 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 29 de setembre comença un cap de setmana moltíssima teca esportiva que mirarem de repassar tot seguit. Avui mateix ja juga el Barça, la primera masculina de futbol, rebent a Montjuïc al Sevilla, amb la mirada posada també en el partidàs de la jornada demà a Montilivi entre Girona i Real Madrid, primer contra segon. També avui tenen compromís de Lliga CB de bàsquet al Barça, a Palència i al Manresa, casa contra el Madrid. Parlarem de les victòries de la penya i del bàsquet Girona d'ahir, la prèvia de la Lliga Catalana Femenina, de la Lliga Catalana LEP i de l'inici de l'hoquei Lliga Masculina, de la Continental Cup d'hoquei patins de Sant Hipòlit de Voltregà, amb vol, futbol sala, patinatge, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Miquel Blázquez. Miquel Blázquez, ja ho direm. Miquel, bon dia.
Què tal, Martí? Bon dia.
Comencem amb futbol. El Barça obre aquesta nit la vuitena jornada de Lliga, la primera masculina.
Els blaugranes reben el Sevilla a les 9 a l'estadi Lluís Companys amb l'objectiu de tornar a guanyar després de l'empat a Mallorca de dimarts, que els va fer perdre el liderat. Xavi Hernández repeteix convocatòria amb els joves Lamine Yamal i Fermín López i amb les baixes de Frenkie de Jong i de Pedri, tots dos lesionats. Abans del partit, el club li farà un homenatge a Aitana Bonmatí com a millor jugadora de l'any per la UEFA i a les 15 blaugranes mundialistes, en especial a les que es van proclamar campiones amb la selecció espanyola.
El Barça, que comença la jornada tercer i que si guanya dormirà el líder, que de moment és d'un punt menys que el Madrid i dos menys que el Girona, que és líder en solitari, dos equips que demà protagonitzen el partit de la jornada, Miquel.
L'equip de Mitchell rep demà 6:45 de la tarda a Montilivi i com a líder el Real Madrid, que és segon.
I un apunt més de futbol, la selecció catalana tornarà l'any que ve i ho farà, atenció, amb una samarreta amb 5 barres en comptes de 4.
Sí, la Federació Catalana treballa per trobar noves dates i rivals de cara al 2024 per a les seleccions masculina i femenina, després de les cancel·lacions dels partits d'aquest any. D'altra banda, el disseny de la nova samarreta, que també es va presentar ahir, ha generat polèmica a les xarxes, ja que té 5 barres vermelles sobre fons groc en lloc de 4. L'explicació és que, per raons de pressupost, la federació ha hagut de triar entre els models que ja té el fabricant, en aquest cas, Adidas.
En bàsquet, avui acaba la segona jornada de la Lliga ACB amb els partits del Barça i del Baxi Manresa.
Els blaugranes visiten a les 7 de la tarda a la pista d'un dels recent ascendits, el Palència, abans de jugar diumenge el segon clàssic oficial de la temporada, el Wizzing Center de Madrid. Precisament el Real Madrid és el rival avui del Baxi Manresa en l'estrena dels del Bages aquesta temporada a casa, al Nou Congost. Aquest Baxi Manresa, recordem, el Real Madrid arrencarà a les 9 de la nit.
El Manresa, que també tornarà a jugar diumenge, en aquest cas a la pista del Breogán, i ahir victòries de la Penya i del Bàsquet Girona.
Sí, el Joventut de Badalona va superar el Granada per 86-80, malgrat no fer un bon partit ahir a l'Olímpic i haver de remuntar. És la primera victòria de la temporada per a la Penya, que venia de perdre el derbi contra el Barça el cap de setmana passat. Els verdinegres rebran diumenge el Gran Canària, l'equip a qui ahir el Bàsquet Girona va pallissar en l'estrena dels gironins aquesta temporada a Fontejau. Els gironins, de fet, han dormit líders de la Lliga CB després del 88-64 d'ahir contra el conjunt canari.
Per tant, aquesta nit els dos equips de Girona lideren les màximes categories del futbol i el bàsquet estatals, un fet històric més per a la ciutat. A més, bàsquet, avui comença la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina.
En una fase final que es disputa al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, a 6:15 s'enfronten a la primera semifinal l'Espart Uni Girona contra el Barça Sant Feliuenc, mentre que després, a 9:15, l'equip anfitriol, que dir la Seu, es veurà les cares contra el Boet Mataró, equip de la Lliga Challenge. Diumenge es disputarà en el mateix escenari la final.
Aquest cap de setmana també tindrà lloc la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina 2 i la final a 4 de la Lliga Catalana LEP, que es podran veure totes dues a la xarxa Més. En handbol, tercera victòria en 3 partits per al Barça a la Champions masculina.
Sí, l'equip blaugrana es va imposar ahir amb claredat al Porto a domicili 30-38 amb un estel·lar Emil Nielsen a la porteria. El conjunt de Carlos Ortega és el líder invicte al grup B de la màxima competició continental. El Barça, per cert, ja coneix els seus rivals per a la Super Glove, el Mundial de Clubs que es disputarà entre el 7 i el 12 de novembre a l'Aràbia Saudita. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Ali egipci i a l'Alnor saudita a la fase de grups.
El Barça torna a jugar diumenge, en aquest cas a Valladolid, en la quarta jornada de Lliga Sobal, que arrenca avui mateix.
El Frekin Balomano Granollers rep aquest vespre a les 8 el Sifin Càntabra. Els vallesans volen sumar la tercera victòria de la temporada i continuar invictes a casa al Palau d'Esports.
En futbol sala també avui comença la quarta jornada, la primera masculina.
Obre la jornada el partit de l'Indústria Santa Coloma, que rep a partir de 8:15 del vespre el Quesos Hidalgo Manzanares. Els colomencs, que només han sumat un punt en les tres primeres jornades, buscaran la primera victòria de la temporada al Pavelló Nou. El Barça visita demà a les 6 de la tarda la pista del Noia Gallec.
En hoquei patins, tot preparat perquè Sant Hipòlit de Voltregà sigui aquest cap de setmana la seu de l'hoquei patins europeu.
La localitat osonenca acull aquest cap de setmana la Final Four de la Continental Cup, la Supercopa d'Europa, amb el Voltregà, vigent campió de la Europe Cup, enfrontant-se als tres equips portuguesos, el Porto, el Braga i el Valongo, rival dels catalans a la semifinal de demà.
També demà arrenca l'hoquei lliga masculina, evidentment sense Voltregà, que ha ajornat el seu partit contra el Girona. Després ho repassem. No deixem els patins, perquè aquesta matinada hem tingut jornada exitosa pel patinatge català, el Mundial que es disputa a Colòmbia amb 3 medalles.
Pau García, de l'artístic skating Cunit, va guanyar l'or mundial en la modalitat de lliure. És el tercer títol mundial per al patinador de parets del Vallès. A més, Kilian Gomis, de Ripollet, s'ha penjat la plata, el mateix metall que la patinadora de Caldes d'Estrac, Carla Scritch, en categoria femenina, només superada per la italiana Rebeca Tarlazzi. La també catalana Clàudia Aguado ha estat quarta.
Aquest cap de setmana es disputen les competicions de grups, també amb moltes opcions de medalla pels clubs catalans. En motors ja ha arrencat el Gran Premi del Japó de MotoGP.
En la primera sessió d'entrenaments aquesta matinada, el sud-africà Brad Binder ha fet el rècord del circuit. Aleix Espargaró ha fet el tercer millor temps, Maverick Viñales el vuitè i Pol Espargaró el novè. Tots tres s'han classificat directament per la Q2 de demà. En canvi, Marc Márquez, que ha estat 14è, haurà de passar per la Q1. Alex Rins, en canvi, també ha tornat a competir després de 3 mesos de baixa per lesió, després de trencar-se la tíbia i el peroné de la cama dreta. El barceloní, però, ha fet el pitjor registre a més de 3 segons de les posicions capdavanteres i després ha estat declarat no apte, així que no prendrà part en cap de les curses.
I un últim punt, en tenis taula, aquest cap de setmana també arrenquen les superdivisions masculina i femenina.
A la màxima categoria masculina, la majoria de la jornada és avui. El Borges estrenarà Sant Sebastián de los Reyes a partir de les 6 de la tarda i el Cercle Escala ho farà una hora més tard a Alzira. També a les 7, l'Olot debutarà a la Superdivisió després de l'ascens rebent a l'Arteal de Santiago de Compostela. A la Superdivisió femenina, demà hi ha duel català entre Reus Ganxets i Tramuntana Figueres. I diumenge, el Girbau Vic jugarà a Mallorca i la Unió Esportiva Sant Cugat debutarà a Jaén.
I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva, a la xarxa més i a les televisions locals, dissabte, Miquel, demà, en futbol, hoquei patins i bàsquet.
A partir de les 4 de la tarda i en directe a l'Enjoc TV es podrà veure el Lloret Valls a partir de la tercera jornada de la Lliga Elite de Futbol. Els de la Selva són líders després de guanyar els dos primers partits, mentre que l'equip de la capital de l'Alt Camp es troba a mitja taula després d'haver sumat una victòria i una derrota. Una hora més tard, a les 5 de la tarda, segona jornada de l'hoquei Lliga Femenina amb el duel entre el Vila-Sanà i les Roces, a la xarxa més amb Lleida TV. I a partir de les 6, en exclusiva a la xarxa més, la final de la Lliga Catalana LEP de bàsquet. Els finalistes es coneixeran aquesta nit després dels dos partits de semifinals, en els quals s'enfrontaran d'una banda Prat i l'Hospitalet i de l'altra el Força Lleida contra la Unió Esportiva Mataró.
Tot això demà dissabte i diumenge més bàsquet i també més hoquei patins.
Sí, la Lliga Catalana Femenina 2 de bàsquet es decidirà diumenge amb la xarxa com a testimoni. A les 4 de la tarda, el partit pel tercer lloc a la xarxa més i a les 6, la gran final en directe a l'Enjoc TV. Les semifinals, que enfrontaran al segle XXI i a la Unió Esportiva Mataró d'una banda i el Força Lleida i el Viladecans de l'altra, seran demà dissabte. Finalment, un quart de 5 de la tarda i també a l'Enjoc TV l'estrena aquesta temporada a l'Hockey Lliga Masculina per Alcaldes i el Noia en la primera jornada de la competició.
Divendres 29 de setembre, 13 minuts passen de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la 8a jornada de Lliga de la Primera Divisió Masculina, amb el duel entre el Barça i el Sevilla a Montjuïc, els blaugranes que volen recuperar les bones sensacions de les dues manetes a casa contra el Betis i l'Anvers, els 2-5-0, després han cadenat dos partits espessos contra el Celta a casa i contra el Mallorca. A Son Moix, serà el tercer compromís per al Barça en només 6 dies, després de jugar dissabte i dimarts passat, en un partit que coincideix en hora i pràcticament lloc amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Avui mateix. La intenció, segons explicava el tècnic Xavi Hernández, a la prèvia, és tornar a guanyar per les sensacions i també per tornar a prendre el liderat al Girona abans del gran partit de demà a Montilivi contra el Madrid entre el primer i segon. Escolta en Xavi.
Sempre és important guanyar per les bones vibracions, les sensacions, guanyar bé. sempre és clau pels propers partits i per la sensació que et dona de moral, de confiança, de que estàs fent bé les coses, no? En aquesta casa un empat, doncs, són alarmes, no? I no vam fer un mal partit a Mallorca. A partir d'aquí, doncs, tot el que sigui guanyar i bon joc ens donarà bones sensacions pels propers partits. I que juguem divendres, doncs, tornem a posar líders a l'espera, doncs, d'un Girona-Madrid el dissabte, no? Però primer nosaltres, fer les coses i fer-les bé.
Xavi, que avisava així dels perills del rival d'avui, el Sevilla de Mendy Líbar, amb Sergio Ramos i companyia, que ve de golejar 5-1 a l'Almeria.
Equip difícil, si recordem bé, és l'actual campió de l'Europa League. Va donar molts problemes a la final de la Supercopa d'Europa a tot un Manchester City. Rocós, fort físicament, que tenen les coses molt clares des que està Mendy Líbar al càrrec. Crec que està fent una gran labor. Futbol molt per la banda, centrades, molt directe, molt verticals. Partit difícil, juguem a casa. I el que sempre dic, no? Necessitem l'afició, necessitem una altra vegada l'ambient aquest que s'ha generat a Montjuïc i tornar nosaltres a les bones sensacions en quant a joc i a victòria.
El Barça que repeteix la convocatòria de Mallorca, amb les absències per lesió de Frenkie de Jong i de Pedri, sí que són els joves Fermín López i Lamine Yamal, a qui Xavi deia que se l'havia de protegir per la seva joventut. Abans del partit d'avui, per cert, el club retrà homenatge a les 15 mundialistes del primer equip blaugrana, en especial a les 7 que es van proclamar campiones amb la selecció espanyola, i també a Aitana, jugadora de l'any per la UEFA, principal favorita també per ser la propera pilota d'or. Com dèiem, demà tindrem, deixant de banda el Barça, el partit de la jornada entre el primer i el segon classificats, el Girona, històric Girona de Michel, i el Real Madrid a Montilivi a 6:45 de la tarda. En bàsquet, cap de setmana intens a la CB amb el final de la segona jornada intersetmanal i la tercera en només uns dies. Avui és el torn del Barça, que visita la pista d'un recent ascendit del València, i del Baxi Manresa, que s'estrena al Nou Congost en aquesta temporada amb la visita del Real Madrid. El primer en entrar en escena serà el Barça, que visita a la pista, com dèiem, del Thunder València a partir de les 7 de la tarda, amb un ull posat, això sí, en el segon clàssic de la temporada, el Madrid-Barça de la tercera jornada de diumenge a la tarda a la capital espanyola. Escoltem a una de les noves cares del conjunt blaugrana, Darío Brizuela.
Estamos en un proceso de construcción y hay que tomárselo como más pasos a seguir para llegar a ser el equipo que queremos ser. Y bueno, el primer partido va a ser complicado porque un recién ascendido, primer partido en casa, yo sé lo que es y se vive con mucha energía y seguramente nos tengan muchas ganas. Será un ambiente difícil y luego las ganas que tendrán ellos de jugar contra el campeón de liga, eso siempre suma, da a los jugadores un plus, entonces seguramente nos encontremos la mejor versión de Palencia. Y el del domingo a tres cuartos lo mismo, así que van a ser difíciles.
Aquesta tarda a les 7, aquest Palència-Barça. Diumenge a 6:45, el Madrid-Barça. Un Real Madrid que avui visita el Nou Congost en el debut a casa d'una d'aquesta temporada per al Baxi Manresa. Els del Bages, que ja van perdre en la primera jornada de Gran Canària, volen lluitar amb les poques opcions que tenen de victòria contra el flamant campió de la Supercopa, el Real Madrid a Campazzo i de Tavares i companyia. Així ho reconeixia el tècnic Pedro Martínez.
Sí, hi haurà, però la realitat, l'estadística és la que és. L'estadística és la que és. Sí, que no, segurament no moltes, no? Però bueno, segur que o sigui, segurament hi ha poques possibilitats de guanyar, però segur que hi ha una. És poc, no? Una és poc. Però ja està. Si hi ha una, anem a lluitar-la, no? I si no podem, doncs a pensar en el següent partit.
A les 9 de la nit començarà aquest Manresa a Madrid. L'equip de Pedro Martínez també torna a jugar diumenge a la tarda, en aquest cas a la pista del Breogán. I ahir van estrenar-se a casa amb victòria tant la penya com el bàsquet Girona. Els badalonins no van fer un bon partit i van haver de remuntar, però van subsumar el primer triomf, com dèiem, de la temporada en la visita a l'Olímpic del Granada per 86-80. La crònica és de Radio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut va debutar a la Lliga CB al Palau Olímpic amb un triomf per 86-80, molt sofert contra el Covirán Granada. Els andalusos van tenir contra les cordes els verdinegres perquè els van arribar a dominar de 13 punts a la segona meitat. Però l'aparició d'Andrés Feliz va canviar totalment la dinàmica del partit i ben secundat per Tomic van capgirar el marcador. El base dominicà va assumir galons al tram final i va sentenciar.
Era lo que necesitábamos, ganar aquí en casa el primer partido con toda nuestra gente. El partido ha sido muy difícil, con altas y bajas, obviamente, con mucha cosa a mejorar. Pero yo creo que la victoria no anima, no da... No hace sentir bien, pero yo creo que nosotros debemos seguir mejorando.
Andrew Andrews va ser expulsat en fer dues faltes antiesportives. Dels altres dos fitxatges, Onuaku va estar sòlid mentre Deshaun Thomas va mostrar que està lluny del jugador que va marcar diferències a l'Eurolliga. La presència de Vives i Ribas al tram final van ser determinants per la remuntada. el tècnic Carles Durán, però, no estava satisfet.
En nuestro caso nos está costando, está siendo difícil y la victoria te ayuda a crecer, pero lógicamente pues no estamos contentos con los dos partidos que hemos hecho, pero tampoco nos vamos a frustrar. Vamos a jugar, si todo va bien, más de 70 partidos, por lo tanto, espero que esta victoria, por ejemplo, nos ayude a jugar mejor el domingo. Pero el domingo hay jugadores que tienen que entender que esto empieza desde el minuto cero.
El pròxim partit de la penya tornarà a ser el Palau Olímpic aquest diumenge a 2:15 del migdia contra un Gran Canària que ahir va perdre de 24 punts a Girona.
Gràcies, Ferran. Precisament parlem d'aquest partit, d'aquest bàsquet Girona-Gran Canària, 88-64. Va guanyar el bàsquet Girona, que ha dormit líder aquesta nit a la Lliga CB després de dues victòries en dos partits. En categoria femenina aquest cap de setmana no hi ha Lliga perquè es disputa la Supercopa d'Espanya sense cap equip català, però també es disputa a partir d'avui la Final Four de la Lliga Catalana, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, un quart de set, primera semifinal entre l'Esperon i Girona i el Barça Sant Feliuenc. Les Blanes, que ja van guanyar la temporada passada, recordem, a les Gironines, als quarts de final de la Lliga Femenina Endesa, i a partir de 3:15, l'anfitrió, el Cadí la Seu, s'enfrontarà al Boet Mataró, equip de Lliga Femenina Challenge. També aquest cap de setmana, el Barris Nord de Lleida es disputarà, tornant a la categoria masculina, la final a 4 de la Lliga Catalana LEP, a 6:15 de la tarda, primera semifinal entre el Club Bàsquet Prat i el Club Bàsquet L'Hospitalet, tots dos de LEP Plata, i a les 8, l'únic equip de LEP Or i anfitrió d'aquesta fase final, el Força Lleida, es veurà les cares amb la Unió Esportiva Mataró, també de LEP Plata. La final i el partit pel tercer i quart lloc també es podran veure, recordem, a la xarxa Més a partir de demà. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'Espai Fruita Barris Nord serà l'escenari on es disputarà aquesta final a 4, que donarà el tret de sortida a 6:15 de la tarda amb el Prat Hospitalet a les 8. Serà el torn per l'anfitrió, l'ICG Force Lleida i el Mataró. Ja reencuentra entrenador dels de la capital del Segrià. Deixava clar que afronten la fase final com si fos una cita més de pretemporada.
Partit de preparació, no?, d'entrenament, no?, i per a seguir pues, practicant coses, no?, per a dintre d'un mateix partit, pues, per a seguir ficant coses noves, no?, i treballar-les, i sobretot pues, això, no?, tot el que estem portant fent aquestes quatre setmanes, no?, aquestes sinergies que estem intentant crear entre jugadors, pues, a veure si es veuen, no?, que anem en una línia correcta, no?, i bueno, pues, entenc que és una competició oficial, però internament per nosaltres un partit de preparació més.
La final donarà el tret de sortida el dissabte a les 6:10 de la tarda, també a l'Espai Fruita Barris Nord de Lleida.
En hoquei patins, aquest cap de setmana Sant Hipòlit de Voltregà acull el millor hoquei patins del continent amb la Continental Cup, la Supercopa d'Europa. L'anfitrió, el Voltregà, vigent campió de la Eurocup, recordem, s'enfrontarà demà a la segona semifinal al Balongo portuguès a 8:15 del vespre. Abans, a les 5, també dos equips portuguesos, el Porto i el Braga, obriran foc amb la primera semifinal. També arrenca aquest cap de setmana, evidentment, encara sense el Voltregà, que ha hagut d'ajornar el seu partit a la pista del Girona, que serà el 17 d'octubre, l'hoquei lliga masculina. Demà hi ha 3 partits, el primer el retorn del Mataró a la màxima categoria, debutant a casa contra el Ribas, el nou projecte de l'ex del Sant Cugat, Joan Carles Badillo, que ahir es va perdre la sessió d'entrenament per malaltia, i veurem si pot estrenar-se com a tècnic amb normalitat. En té més detalls, la prèvia des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Comença la Parlem Hoquei Lliga d'Hoquei Patins i el Club Hoquei Mataró serà l'encarregat d'acollir el primer duel oficial de la temporada. El Jaume Parera, doncs, tornarà a veure passar els millors equips estatals, tot i que el primer en fer-ho també és un novell, el Ribas Lagunes de Madrid. En el seu cas, novell del tot, perquè s'estrena en la màxima competició. Sergi Granés, el capità del Club Hoquei Mataró.
Molt dur i alhora xulo de jugar, no? Perquè som els dos recents ascendits i crec que tots dos necessitem aquests punts, però bueno, ja fa temps que ho estem dient aquí, que la lliga és molt llarga i es tracta d'anar rascant punts a totes les pistes. Vull dir que sí, que no ens hem de posar la pressió de guanyar, però evidentment hem de guanyar com sigui tots els partits de casa, no?
Una de les novetats del partit també és l'horari, i és que el duel d'estrena de l'Hockey Lliga jugarà a les 5 de la tarda, horari poc habitual a la capital del Maresme, que l'equip espera no afecti la presència de públic.
És essencial, no? I aquí al Parera ja s'ha demostrat diverses vegades que sense l'afició a vegades et falta un puix, no? Que ells sí que sempre t'acaben donant, no? Llavors nosaltres esperem que el pavelló estigui al màxim ple possible a cada partit.
El tècnic Joan Carles Badillo s'ha hagut d'excusar del darrer entrenament de la setmana per malaltia i la darrera sessió ha anat a càrrec del segon entrenador, Raül Carrera.
Gràcies, Josep Maria. També demà tenim un Liceo Igualada a les 6 de la tarda i un Sant Just Calafell a les 8. Diumenge, el Lleida rebrà l'Alcoi al migdia i a la tarda partides entre Alcaldes i el Noia, el partit que es podrà veure en directe a la xarxa Més, a banda d'aquest Girona-Voltregà que serà el 17 d'octubre, tancarà la jornada dilluns, el gran partit de la jornada entre el Barça i el Reus. En handbol, tercera victòria en 3 partits pel Barça i a la Champions masculina, 30-38 a la pista del Porto, que havia guanyat també en les dues primeres jornades. El partit d'ahir, tal com va reconèixer el tècnic blaugrana Carlos Ortega, va desencallar l'actuació estel·lar del porter Emil Nielsen. Escoltem Ortega.
Creo que la gran diferencia del partido hoy ha sido la portería, sin duda, ¿no? El primer tiempo ellos han estado muy bien y nos ha mantenido Emil, y la exclusión final del primer tiempo ha sido clave para poder romper el partido. También hemos hecho un 2 o un 3-0 ahí, que hemos hecho más brecha en el marcador. Muy contento porque no es fácil ganar fuera nunca en Champions y bueno, yo creo que es un equipo que seguro que dará algún susto a algún equipo teóricamente favorito a ganar aquí, ¿no?
Els blaugranes que lideren el grup B de la Champions invictes tornen a jugar diumenge al migdia, en aquest cas a Valladolid, partit de Lliga a Sobal. Avui mateix comença la quarta jornada de la Lliga a Sobal amb el duel entre el Freaking Granollers i el Sinfín Càntabra. Escoltem el tècnic del conjunt vallesà, Antonio Rama.
Ens va donar la sensació, doncs, que és un partit més difícil del que pot semblar a l'espectador. El Sinfín és un equip que, sí que és veritat, que no té els resultats o no està tenint els resultats que es mereix, però que amb la incorporació de Sasha Tiumenchev, doncs, guanyarà i ha guanyat moltes coses, sobretot en atac, una sèrie d'ordre i de disciplina tàctica que els farà jugar molt millor. I per nosaltres, en canvi, doncs és una manera de tornar a la victòria i de feia dies que no jugàvem a casa, doncs d'intentar posar-nos amb més victòries en el nostre marcador. I amb aquesta intenció anem.
Aquest Granollers Sinfín, aquest vespre a les 8 al Palau d'Esports de la capital del Vallès Oriental. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Viciedo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. We still got a long way, but look how far we come now. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
La consagració de la primavera de Stravinsky va revolucionar el panorama musical del segle XX. El 6 i 8 d'octubre sonarà l'auditori amb l'orquestra OBC.
A més, Francesco Piemontesi serà el solista en el quart concert per a piano de Rachmaninoff.
Entrades a auditori.cat.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar el present i el futur des de l'arrel tradicional.
Amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 5 al 8 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els eclipsis de lluna. De tant en tant, el Sol, la Terra i la Lluna s'alineen. La Lluna es posa al darrere de la Terra i travessa la seva ombra. Sempre passa en lluna plena. La Lluna es veu totalment rodona, comença a travessar l'ombra de la Terra i es va tapant lentament. Es tapa total o parcialment, després es destapa. S'ha produït un eclipsi de Lluna. Si estiguéssim a la Lluna, veuríem com la Terra ens tapa el Sol. Si la Lluna queda totalment tapada, parlem d'un eclipsi total de Lluna. Si només se'n tapa una part, parlem d'eclipsi parcial de Lluna. I encara hi ha una tercera possibilitat, ja que a vegades la Lluna no passa per l'ombra de la Terra, sinó per la seva penombra, una zona més enllà que no és tan fosca. Parlem d'un eclipsi penumbral. Aquests últims són molt febles i a vegades costa percebre'ls. Els eclipsis de Lluna són força freqüents. Normalment n'hi ha dos cada any, però alguns anys se'n poden veure quatre o inclús més. I la seva durada també varia molt, ja que la fase total pot durar entre 20 minuts i poques hores. Es veuen en una àmplia zona de la Terra i, per tant, és relativament fàcil de veure'n. A més, són molt bonics, ja que quan la Lluna travessa l'ombra de la Terra, agafa una tonalitat vermellosa, que els americans han batejat amb el nom de Lluna de Sang, per fer-ho més espectacular. Això és degut a la refracció de la llum que passa per l'atmosfera de la Terra. En travessar-la, la llum es corba i arriba a la Lluna, però sobretot passa amb la llum vermella. Per això la Lluna no es veu totalment fosca, sinó amb un to vermellós.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon divendres 29 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 29 de setembre, Girona s'està convertint en l'epicentre de l'esport estatal entre el futbol, líder a la primera divisió masculina, i el bàsquet, líder també, com a mínim avui i fins aquesta nit, de la Lliga ACB. Avui parlarem de futbol, també amb la prèvia del Barça-Sevilla, que obre la 8a jornada de primera, avui a Montjuïc, de bàsquet, amb el tancament de la 2a jornada i amb la mirada posada ja aquest cap de setmana en la 3a, però també tindrem hoquei patins, handbol, vòlei, patinatge i molt més. Anem per feina, això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Miquel Blázquez. Miquel, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. El Barça obre aquesta nit la 8a jornada de la Lliga a la primera divisió masculina.
Sí, els blaugranes reben el Sevilla a les 9 a l'estadi Lluís Companys amb l'objectiu de tornar a guanyar després de l'empat a Mallorca de dimarts que els va fer perdre el literat. Xavi Hernández repeteix convocatòria amb els joves Lamine Yamal i Fermín López i amb les baixes de Frenkie de Jong i Pedri lesionats. Abans del partit, el club li farà un homenatge a Aitana Bonmatí com a millor jugadora de l'any per la UEFA i a les 15 blaugranes mundialistes, en especial a les 7 que es van proclamar campiones amb la selecció espanyola.
El Barça, que comença la jornada tercer i que si guanya dormirà líder, com dèiem, de moment té un punt menys que el Madrid i dos menys que el Girona, que és líder en solitari, els dos equips, Madrid i Girona i Madrid, que demà protagonitzen el partit de la jornada.
L'equip de Mitchell rep demà 6:45 de la tarda a Montilivi i com a líder el Real Madrid, que és segon.
I un apunt més de futbol. La selecció catalana tornarà l'any que ve i ho farà, atenció, amb una samarreta amb 5 barres en comptes de 4.
La Federació Catalana treballa per trobar noves dates i rivals de cara al 2024 per a les seleccions masculina i femenina, després de les cancel·lacions dels partits d'aquest any. D'altra banda, el disseny de la nova samarreta, que també es va presentar ahir, ha generat polèmica a les xarxes, ja que té 5 barres vermelles sobre fons groc en lloc de 4. L'explicació és que, per raons de pressupost, la federació ha hagut de triar entre els models que ja té el fabricant, en aquest cas, Adidas.
Déu-n'hi-do. En bàsquet, avui acaba la 2a jornada de Lliga ACB amb els partits del Barça i del Baxi Manresa.
Els blaugranes visiten a les 7 de la tarda la pista d'un dels recent ascendits, el Palència, abans de jugar diumenge el segon clàssic oficial de la temporada. Serà el Wissing Center, precisament el Real Madrid. És el rival d'avui del Baxi Manresa en l'estrena dels del Bages aquesta temporada a casa, el nou Congost. Aquest Baxi Manresa-Real Madrid arrencarà a les 9 de la nit.
El Manresa, que també tornarà a jugar diumenge, en aquest cas a la pista del Breogán, a Galícia. I ahir, victòries de la Penya i del Bàsquet Girona.
El Joventut va superar el Granada per 86 a 80, malgrat no fer un bon partit ahir a l'Olímpic i haver de remuntar. És la primera victòria de la temporada per a la penya, que venia de perdre el derbi contra el Barça el cap de setmana passat. Els verdinegres rebran diumenge també el Gran Canària, l'equip que ahir el bàsquet Girona va apallissar en l'estrena dels gironins aquesta temporada a Fontejau. Els gironins, de fet, han dormit líders de la Lliga CB després del 88-64 d'ahir contra el conjunt canari.
Per tant, ho dèiem a l'inici, aquesta nit els dos equips de Girona lideren les màximes categories del futbol i del bàsquet estatal, un fet històric més per a la ciutat gironina. Més bàsquet, avui comença la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina.
En una fase final que es disputa al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, i a un quart de set s'enfronten a la primera semifinal l'Espart Uni Girona contra el Barça Sant Feliuenc, mentre que després, a tres quarts de nou, l'equip anfitriol, que di la Seu, es veurà les cares contra el Boet Mataró, equip de la Lliga Challenge. Diumenge es disputarà en el mateix escenari la final.
Aquest cap de setmana també tindrà lloc la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina 2 i la final a 4 de la Lliga Catalana LEP, que es podran veure totes dues a la xarxa Més. En handbol, tercera victòria en tres partits ahir per al Barça a la Champions masculina.
L'equip blaugrana es va imposar ahir amb claredat al Porto a domicili 30-38 amb un estel·lar Emil Nielsen a la porteria. El conjunt de Carlos Ortega és líder invicte al grup B de la màxima competició continental. El Barça, per cert, ja coneix els seus rivals de la Superglove, el Mundial de Clubs, que es disputarà entre el 7 i el 12 de novembre a l'Aràbia Saudita. Els blaugranes s'enfrontaran al Al-Ahli egipci i a l'Al-Nor saudí a la fase de grups.
El Barça, que tornarà a jugar diumenge, en aquest cas a Valladolid, a la quarta jornada de Lliga Sobal, una quarta jornada que arrenca avui.
Sí, amb el freaking Balomano Granollers, que rep aquest vespre a les 8 al Simfin Càntabra. Els vallesans volen sumar la tercera victòria de la temporada i continuar invictes a casa al Palau d'Esports.
En futbol sala també avui comença la quarta jornada, la Lliga Primera Masculina.
Obre la jornada el partit de l'Indústria Santa Coloma, que rep a partir de dos quarts de vuit del vespre el Quesos Hidalgo Manzanares. Els colomencs, que només han sumat un punt en les tres primeres jornades, buscaran la primera victòria de la temporada al Pavelló Nou. El Barça visitarà, en canvi, demà a les 6 de la tarda la pista del Noia Gallec.
En hoquei patins, tot preparat perquè Sant Hipòlit de Voltregà sigui aquest cap de setmana la seu de l'hoquei patins europeu.
La localitat osonenca acull aquest cap de setmana la Final Four de la Continental Cup, la Supercopa d'Europa, amb el Voltregà vigent campió de la Europe Cup, enfrontant-se a tres equips portuguesos, el Porto, el Braga i el Valongo, rival dels catalans a la semifinal de demà.
També demà arrenca l'hoquei lliga masculina, evidentment encara sense el Voltregà, que ha hagut d'ajornar el seu partit. Després ho repassem. No deixem els patins perquè aquesta matinada hem tingut jornada exitosa pel patinatge català, el Mundial que es disputa a Colòmbia amb tres medalles.
Pau García, de l'artístic skating Cunit, va guanyar l'or mundial en la modalitat lliure. És el tercer títol mundial per al patinador de Parets del Vallès. A més, Kilian Gomis, del Ripollet, s'ha penjat la plata, el mateix metall que la patinadora de Caldes d'Estrac, Carla Scritch, en la categoria femenina, només superada per la italiana Rebecca Tarlazzi. La també catalana Clàudia Guadó ha estat quarta.
Aquest cap de setmana es disputen les competicions de grups, també amb moltes opcions de medalla per als clubs catalans. En motors, ja ha arrencat el Gran Premi del Japó, de MotoGP.
A la primera sessió d'entrenaments, aquesta matinada, el sud-africà Brad Binder ha fet el rècord del circuit. Aleix Espargaró ha fet el tercer millor temps, Maverick Viñales el vuitè i Pol Espargaró el novè. Tots tres s'han classificat directament per la Q2 de demà. En canvi, Marc Márquez, que ha estat 14è, haurà de passar per la Q1. Alec Rins ha tornat a competir després també de 3 mesos de baixa per lesió, després de trencar-se la tíbia i el peroné de la cama dreta. El barceloní, però, ha fet el pitjor registre a més de 3 segons de les posicions capdavanteres i després ha estat declarat no apte, així que, per tant, no prendrà part en cap de les curses.
I un últim punt. En tenis taula, aquest cap de setmana arrenquen les superdivisions masculina i femenina.
A la màxima categoria masculina, la majoria de la jornada és avui. El Borja s'estrenarà a Sant Sebastià de los Reyes a partir de les 6 de la tarda i el Cercle Escala ho farà una hora més tard Alzira. També a les 7, l'Olot debutarà a la Superdivisió després de l'ascens rebent a l'Arteal de Santiago de Compostela. A la Superdivisió femenina, demà hi ha el duel català entre el Reus Ganxets i el Tramuntana Figueres. I diumenge el Girbau Vic juga amb Mallorca i la Unió Esportiva Sant Cugat debut a Jaén.
I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana en clau esportiva a la xarxa Més i a les televisions locals. Dissabte, demà, Miquel, tindrem futbol, hoquei patins i bàsquet.
A partir de les 4 de la tarda i en directe a l'Enjoc TV es podrà veure el Lloret Valls, partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Elit de Futbol. Els de la Selva són líders després de guanyar els dos primers partits, mentre que l'equip de la capital de l'Alt Camp es troba a mitja taula després d'haver sumat només una victòria i una derrota. Una hora més tard, a les 5 de la tarda, segona jornada de l'hoquei Lliga Femenina amb el duel entre el Vilassana i les Roces. A la xarxa Més amb Lleida TV. i a partir de les 6, en exclusiva també a la xarxa Més, la final de la Lliga Catalana de l'EP de bàsquet. Els finalistes es coneixeran aquesta nit després dels dos partits de semifinals en els quals s'enfrontaran d'una banda Prat i l'Hospitalet i de l'altra el Força Lleida contra la Unió Esportiva Mataró.
Tot això ho tindrem demà dissabte i diumenge més bàsquet i també més hoquei patins.
La Lliga Catalana Femenina 2 de bàsquet es decidirà diumenge amb la xarxa Més com a testimoni. A les 4 de la tarda el partit pel tercer lloc a la xarxa Més i a les 6 la gran final en directe a l'Enjoc TV. Les semifinals, que enfrontaran el Segle XXI i la Unió Esportiva Mataró d'una banda i el Força Lleida i el Viladecans de l'altra, seran demà dissabte, finalment a un quart de 5 de la tarda, i també a l'Enjoc TV l'estrena aquesta temporada a l'Hockey Lliga Masculina per Alcaldes i el Noia en la primera jornada de la competició. Ladies and gentlemen,
divendres 29 de setembre, 9 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la 8a jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb el duel entre el Barça i el Sevilla a Montjuïc. Els blaugranes que volen recuperar les bones sensacions de les dues manetes a casa, els 5-0 contra el Betis i l'Anvers, després encadenar dos partits espessos contra el Celta, també a casa, i contra el Mallorca, a Son Moix. Serà el tercer compromís per al Barça només 6 dies, després de jugar dissabte i dimarts passat, en un partit que coincideix en hora i pràcticament lloc amb el concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Veurem com es resol la mobilitat a aquella zona de Barcelona. La intenció, segons explicava el tècnic Xavi Hernández, tornant a la part esportiva, a la prèvia, és tornar a guanyar per les sensacions i també per tornar a prendre el liderat al Girona, abans del gran partit de demà Montilivi contra Madrid, contra el Madrid entre el primer i segon. Escolta'm,
sempre Xavi. És important guanyar per les bones vibracions, les sensacions, guanyar bé sempre és clau pels propers partits i per la sensació que et dona de moral, de confiança, de que estàs fent bé les coses, no? En aquesta casa un empat, doncs, són alarmes, no? I no vam fer un mal partit a Mallorca. A partir d'aquí, doncs, tot el que sigui guanyar i bon joc ens donarà bones sensacions pels propers partits. I que juguem divendres, doncs, tornem a posar líders a l'espera, doncs, d'un Girona-Madrid el dissabte, no? Però primer nosaltres, fer les coses i fer-les bé.
El rival d'avui, el Sevilla de Mendilibar, Sergio Ramos i companyia, que ve de golejar, recordem, 5-1, també dimarts, a l'Almeria. El Barça repeteix la convocatòria de Mallorca amb les absències per la lesió de Frenkie de Jong i de Pedri. Sí que hi són els joves Fermín López i Lamine Yamal, a qui Xavi deia que se l'havia de protegir per la seva joventut, sobretot físicament. Abans del partit d'avui, per cert, el club retarà homenatge a les 15 mundialistes del primer equip blaugrana, en especial a les 7 que es va proclamar campiones d'aquest Mundial de Futbol amb la selecció espanyola a Austràlia, i també a Aitana com a jugadora de l'any de la UEFA, principal favorita, també recordem, per la pilota d'or. Com dèiem, demà tindrem, deixant de banda el Barça, el partit de la jornada entre el primer i el segon classificats, Girona i Real Madrid a Montilivi, a 6:45 de la tarda. En bàsquet, cap de setmana intens a l'ACB amb el final de la segona jornada intersetmanal i la tercera, només uns dies. Avui és el torn del Barça, que visita la pista d'un recent ascendit, el Palència, i també del Baxi Manresa, que s'estrena el 1 d'agost aquesta temporada amb la visita del Real Madrid. El primer d'entrar en escena serà el Barça, que visita, com dèiem, la pista del Thunder Palència a partir de les 7 de la tarda, amb un ull posat, això sí, en el segon clàssic de la temporada, el Madrid-Barça, de la tercera jornada de diumenge que ve a la tarda a la capital espanyola. Escoltem a una de les noves cares del conjunt blaugrana, Darío Brizuela.
Estamos en proceso de construcción y hay que tomárselo como más pasos a seguir para llegar a ser el equipo que queremos ser. Y bueno, el primer partido va a ser complicado porque un recién ascendido, primer partido en casa, yo sé lo que es y se vive con mucha energía y seguramente nos tengan muchas ganas. Será un ambiente difícil y luego las ganas que tendrán ellos de jugar contra el campeón de liga, eso siempre suma, da a los jugadores un plus, entonces seguramente nos encontremos la mejor versión de Palencia. Y el del domingo a tres cuartos lo mismo, así que van a ser difíciles.
Aquesta tarda a les 7, aquest Palència-Barça, diumenge 6:45, el Madrid-Barça. Un Real Madrid que avui visita el Nou Congost en el debut a casa d'aquesta temporada per al Baxi Manresa. Els del Bages, que ja van perdre en la primera jornada a Gran Canària, volen lluitar les poques opcions que tindran de victòria segons el flamant campió de la Supercopa, el Real Madrid de Campazzo i de Tavares i companyia. La prèvia és de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
I serà ni més ni menys que contra el vigent campió d'Europa, un repte molt difícil però que s'afronta amb ganes des del conjunt manresà. Ahir en la prèvia va parlar el tècnic Pedro Martínez, conscient
conscient que les possibilitats de victòria són mínimes, assegura que mentre en tinguin una, han de lluitar.
Sí, els hi haurà, però la realitat, l'estadística és la que és, eh? L'estadística és la que és, així que no, segurament no moltes, no? Però bueno, segur que, o sigui, segurament hi ha poques possibilitats de guanyar, però segur que hi ha una. És poc, no? Una és poc. Però ja està. Si hi ha una, anem a lluitar-la, no? I si no podem, doncs a pensar en el següent partit.
El Madrid no perd el congost des de que el TDK Manresa va guanyar la Lliga, és a dir, ja fa més de 25 anys. El tècnic Martínez té tota la plantilla a disposició per un partit corresponent a la segona jornada de Lliga, que començarà a les 9 del vespre.
Gràcies, Pol. I ahir van estrenar-se a casa amb victòria tant la penya com el bàsquet Girona. Els badalonins no van fer un bon partit i van haver de remuntar, però van sumar el primer triomf de la temporada a la visita de a l'Olímpic del Granada per 86-80. I el bàsquet Girona va passar per sobre del Gran Canària, guanyant per 88-64 i ha dormit líder aquesta nit a la Lliga ACB. Televisió Girona, Luna Blanco.
Girona s'està convertint en l'epicentre de l'esport entre el bàsquet i el futbol. I és que es preveia un inici de temporada dur pel conjunt de Salvacamps, però el bàsquet Girona l'ha solventat amb nota aconseguint dues victòries amb rivals de molt nivell, com València i Gran Canària. Així valora Salvacamps el triomf del seu equip.
Hem començat el partit jugant amb molt d'esforç, jugant amb molta energia, hem sigut capaços de trobar tirs oberts i de fer-ho amb encert, i això doncs crec que ha trencat el partit i des de llavors doncs el que hem intentat doncs continuar amb aquesta energia, amb aquest esforç i a vegades ens hem tingut més encert, altres vegades menys, però des de la defensa crec que hem controlat, hem sigut capaços de controlar el partit i emportar-nos una victòria molt important per nosaltres.
Un Fontejau amb ganes de tornar a vibrar amb el seu equip. Va ser partícip d'un bàsquet ràpid, vistós, per moments espectaculars i capaç de passar per sobre del vigent campió de l'Eurocup, com el Gran Canària. Finalment, un parcial de 8-0 a l'inici del tercer període va acabar de rematar la feina pels gironins, posant el 88-64 definitiu. Un bàsquet Girona que prepara ja el partit de diumenge a Granada.
Gràcies, Luna. En categoria femenina, que cap setmana no hi ha Lliga, perquè es disputa la Supercopa d'Espanya sense cap equip català, però també es disputa a partir d'avui la Final Four de la Lliga Catalana, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. A un quart de set, primera semifinal entre l'Esparun i Girona i el Barça Sant Feliueng, les blaugranes que ja van guanyar la temporada passada les gironines als quarts de final de la Lliga Femenina Endesa, i a partir de tres quarts de nou, l'anfitrió, el Cadí la Seu, s'enfrontarà al Buet Mataró, equip de Lliga Femenina Challenge. On ho amplia des de UA Ulla de Ràdio, el Sergi Guiu.
L'altra semifinal de la Lliga Catalana A1 2023 femenina la formaran l'Espar Girona i el Barça, que es veuran les cares a un quart de set de la tarda. Per Fabián Tellez, entrenador del Cadí la Seu, l'equip afronta la competició amb més il·lusió que responsabilitat.
Bueno, més d'il·lusió que d'extra responsabilitat, no? Perquè, com ha dit molt bé el president, estem en una situació molt diferent dels últims anys, en un equip totalment nou, molt, molt, molt jove, sense experiència a la Lliga, i per tant haurem de tenir paciència en el creixement de l'equip. No.
Un Cadí la Seu molt canviat respecte a la temporada passada i que va debutar a la Lliga Femenina Endesa d'enguany amb derrota ajustada davant el Barça de la pretemporada i de l'inici de curs. Tellez en deia això.
Bueno, ha sigut una altra pretemporada difícil. Primer perquè van arribar una mica més tard algunes jugadores i amb molèsties, i hem seguit arrossegant molèsties fins a l'últim moment. Aleshores, una jugadora per nosaltres important com és la Cameron Swartz, no? Pues encara la tenim parada, totalment al marge de l'equip, treballant al gimnàs, però al marge de l'equip, no fa pista, i clar, per nosaltres és molt important, i més en una temporada pues, bueno, que diem que serà més complicada que d'altres, no? En principi. Per tant, hem començat una mica amb aquesta sensació de manca de setmanes de preparació, no? Però crec que la proposta de l'equip, la implicació de l'equip de les noies va ser molt bona i bueno, crec que en general estem molt satisfets de la imatge de l'equip.
Els guanyadors de l'Espar Girona-Barça i del Cadí la Seu Mataró jugaran la final el diumenge a un quart de vuit del vespre, mentre que els perdedors lluitaran pel tercer i quart lloc a les 5 de la tarda, tot plegat al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell.
En hoquei patins, aquest cap de setmana Sant Hipòlit de Voltregà acull el millor hoquei patins del continent amb la Continental Cup, la Supercopa d'Europa. L'anfitrió el Voltregà, vigent campió de la Europe Cup, recordem, la temporada passada, s'enfrontarà demà a la segona semifinal, el Balongo portuguès, a 7:45 del vespre. Abans de les 5, també dos equips portuguesos, el Porto i el Braga, obriran foc amb la primera semifinal. Ens omplia des del 9FM el Sergi Vives.
El millor hoquei patins internacional aterra aquest cap de setmana a l'Oliveres de la Riba, on es disputarà la Supercopa d'Europa en format de final a 4. 4. El Voltregà, com a vencedor de la Europe Cup, va demanar organitzar la competició i la Federació Internacional li va otorgar el privilegi. La competició enfrontarà els 4 millors equips d'Europa de la temporada passada. El Porto, com a campió de la Champions League, disputarà la primera semifinal de dissabte contra el Braga, subcampió de la Europe Cup, mentre que els anfitrions jugaran just després contra el Valongo, l'equip que va caure a la final de la Lliga Europea. Una competició que també serà especial pels voltreganesos Ricard Ares i Xavier Mailán i el manlleuenc Roc Pujades, tots tres a les files del Porto. Aquesta és la segona vegada que els blanquiblaus disputen la Supercopa. La primera va ser després de guanyar la primera Cers la temporada 2002-2003 i llavors van caure a doble partit contra el Barça. Els organitzadors esperen que ara l'empenta de l'afició els jugui a favor per continuar escrivint noves pàgines de la història de l'hoquei europeu.
Gràcies, Sergi. També arrenca aquest setmana, evidentment, encara sense el Voltregà, que ha hagut d'ajornar el seu partit a la pista del Girona, que serà el proper 17 d'octubre, l'hoquei Lliga Masculina. Demà hi ha 3 partits. El primer, el retorn del Mataró a la màxima categoria, debutant a casa contra el Ribes. El nou projecte de l'ex de Sant Cugat, Joan Carles Badillo, que ahir es va perdre, per cert, la sessió d'entrenament per malaltia, i veurem si pot estrenar-se com a tècnic amb normalitat. Demà també tenim un Liceo Igualada a les 6 de la tarda i un Sant Just Calafell, el primer duel català a les 8. Diumenge, el Lleida Replà al Coll al migdia, i a la tarda partides entre el Caldes i el Noia, un altre duel català, el partit que es podrà veure en directe a la xarxa Més. La prèvia des de Ràdio Sense Adornir, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana s'aixeca el taló de la Parlem Hockey Lliga i ho fa pel Noia diumenge a 4:45 de la tarda a la Torre Roja. Un Caldes-Noia que es podrà seguir a través de la xarxa i que pel Noia obrirà el curs d'una temporada inaugurada fa un parell de setmanes amb la consecució de la Lliga Catalana. Amb Xavi Rovira, Ivan Morales i el retorn d'Humberto Méndez, els de la capital del Cava inicien una Parlem Hockey Lliga que promet emocions fortes i on els rojinegres s'espremaran al màxim per demostrar una temporada més que volen i poden estar entre els millors. El tècnic del Noia, Pere Varias, explica que l'equip arriba en un gran moment de forma, però parla també de saber gestionar l'eufòria.
Jo crec que arribem bé. El que em preocupa més és com arribem mentalment, perquè l'eufòria després d'un títol costa de pair a vegades, no estem acostumats a més a fer-ho, i per tant doncs, el principal hàndicap que tenim és que l'equip arribi al primer partit de Lliga amb tota la humilitat del món. Si som capaços d'arribar amb tota la humilitat del món, penso que l'equip arriba amb molt bones condicions a aquestes alçades de temporada que estem.
Posada en escena, doncs, per a Caldes i Noia, diumenge, a partir 4:45 de la tarda, a la Torre Roja, i en un partit que es podrà seguir en directe a través de la xarxa.
Gràcies, Eli. A banda d'aquest Girona Voltregà, pendent de la primera jornada, tancarà la jornada aquest dilluns el gran partit de la jornada entre Barça i Reus. En handbol, tercera victòria en 3 partits per al Barça i a la Champions masculina, 30-38, a la pista del Porto, que havia guanyat també en les dues primeres jornades. El partit d'ahir, tal com va reconèixer el tècnic l'Orana Carlos Ortega, el va desencallar l'actuació estel·lar a la segona part, sobretot del porter Emil Nielsen. Escoltem Ortega.
Creo que la gran diferencia en el partido hoy ha sido la portería, sin duda, ¿no? El primer tiempo yo he estado muy bien y nos ha mantenido Emil, y la exclusión final del primer tiempo ha sido clave para poder romper el partido. También hemos hecho un 2 o un 3-0 ahí, que hemos hecho más brecha en el marcador. Muy contento porque no es fácil ganar fuera nunca en Champions, y bueno, yo creo que es un equipo que seguro que dará algún susto a algún equipo teóricamente favorito a ganar aquí, ¿no?
Els blaugranes que lideren el grup B de la Champions, invictes, tornen a jugar diumenge al migdia, en aquest cas a Valladolid, a partit de Lliga Sobal. Avui mateix comença ja la quarta jornada de la Lliga Sobal amb el duel entre el Freaking Granollers i el Sinfín Càntabra. La prèvia és de Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Després de la victòria contra el Conca, els vallesans es preparen per aconseguir el segon triomf consecutiu de la temporada a la Lliga Sobal. L'entrenador Antonio Rama no vol fixar-se en la classificació per valorar el rival, el Blendio Sinfín, ja que segons Rama tenen possibilitats de desestabilitzar en defensa i també a la porteria.
El Sinfín és un equip que sí que és veritat que no té els resultats o no està tenint els resultats que es mereix, però que amb la incorporació de Sasha Tiumenchev doncs guanyarà i ha guanyat moltes coses, sobretot en atac, una sèrie d'ordre i de disciplina tàctica que els farà jugar molt millor. Personalment crec que tenen un grandíssim entrenador i és una defensa molt agressiva també, té jugadors com Perbellini, Alonso, Basualdo, doncs, que ja són grans centrals defensius i que penso que poden fer que ens costi molt atacar, i una porteria que quan està en bons percentatges doncs és complicat fer-li gol.
Per Rama, l'enfrontament amb els de Santander no serà un partit fàcil i vol transmetre aquest missatge a l'afició i també als jugadors. L'objectiu, però, és fer un bon partit a casa i lluitar per la victòria.
Ens dona la sensació doncs, que és un partit més difícil del que pot semblar a l'espectador i que per nosaltres, en canvi, doncs, és una manera de tornar a la victòria i de feia dies que no jugàvem a casa, doncs, d'intentar posar-nos amb més victòries en el nostre marcador, i amb aquesta intenció anem.
Després de l'encontre d'aquest vespre, el Palau d'Esports de Granollers acollirà el 3 d'octubre, dimarts que ve, a la Lliga sobre el gran derbi entre el Freiking Granollers i el Barça.
I abans d'acabar en vòlei, aquest cap de setmana també arrenca la Lliga Iberdrola, la màxima categoria estatal femenina, amb un únic representant català, el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que vol seguir creixent després de disputar play-offs i copes de la reina les últimes temporades. Cugat Media, Pau Vázquez.
El DSB Club Voleibol Sant Cugat inicia la Lliga Iberdrola i ho fa rebent aquest dissabte a 7:45 de la tarda la visita del Saire Canari al pavelló de Valldoreix. Les santcugatenques han completat una pretemporada brillant i volen iniciar el curs amb bon peu. Les de Rafa Ruiz presenten una plantilla renovada i amb la baixa, això sí, d'última hora d'Itziar López, que s'ha trencat els lligaments creuats del genoll. Les vermellinegres volen classificar-se per a la Copa de la Reina i també per als play del títol. Escoltem l'entrenador del Sant Cugat, Rafa Ruiz.
Afrontamos este fin de semana el partido pues con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar la temporada. Ha sido una pretemporada especialmente y atípicamente un poco corta, pero creemos que llegamos suficientemente bien para afrontar el primer partido de liga. Sabemos que va a ser complicado, Saire es un gran equipo, este año se ha reforzado mucho.
D'aquesta manera, i després d'una brillant temporada passada, Valldoreix obre el taló de nou pel curs pel Sant Cugat. Les vermellinegres han patit una gran transformació a la plantilla. Les baixes són Raquel Brun, Andrea Bové, Elia Rodríguez i Zoe Mamromatis, mentre que al capítol de reforços trobem 5 incorporacions. Irene Veracio, receptora argentina, Marta Cano, també receptora, que procedeix de Superliga 2, Inés Victori com a col·locadora de l'equip júnior, Berta Clara, Abel, que juga de lliure i arriba del juvenil, i Jana Duran, que juga de central i també procedeix de les categories inferiors del vòlei Sant Cugat.
Gràcies, Pau. I un dia a punt abans d'acabar, demà 5:45 del matí, durant el tret de sortida a Bagà de la 14a edició de l'Ultra Pirineu, una de les clàssiques de les curses de muntanya catalanes, amb un recorregut de 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell al Parc Natural del Cadí i Moixeró. Una de les principals referències catalanes en aquesta prova, que parteix com a favorita per haver-la guanyat 5 vegades, l'última l'any passat, és Núria Piques, que en una de les declaracions distribuïdes pel patrocinador KH7, en les quals també admetia el paper de favorita.
Aquest any l'escenari és que sóc favorita, no?, per guanyar, per tant és una pressió extra, però em veig amb confiança, inclús em trobo millor que l'any passat, però he de tenir el dia, no? Jo penso que al final he de repetir tot el que vaig fer l'any passat. Serà molt difícil, serà complicat, però no he de canviar gaires coses. He de tenir el dia.
Piques, que va guanyar 4 edicions seguides d'aquesta Ultra Pirineu entre el 2011 i el 2014, i l'any passat es va apuntar aquesta 5a victòria. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Guillem Viciedo, l'Oreu Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
www.cugat.cat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú. De Tallers de Añuel de Moragas. La Ràdio Sant Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección.
Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu. Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bona tarda, és divendres 29 de setembre de 2023 i els parla Marc Castell.